Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Amnistia Internacional demana l'alliberament immediat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i l'anul·lació de la condemna per sedició. Montse Manent.
Ariadna Ribas, la coordinadora de l'Organització Catalunya, alerta que la vaguetat del delicte de sedició obre la porta a la criminalització del dret a protesta.
Amnistia Internacional exigeix que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart siguin posats en llibertat de forma immediata, fa més de 2 anys que es troben en situació de presó, i que s'iniciï un procediment que permeti anul·lar la condemna per sedició en contra seu, ja que considerem que és una mesura excessiva i desproporcionada que es deriva de l'exercici del seu dret a la llibertat de reunió i a la llibertat d'expressió.
Òmnium Cultural exigeix l'excarceració del seu president, Jordi Cuixart, i el de tots els presos polítics.
Qualifiquen l'informe d'amnistia sobre els presos de cop duríssim a la imatge internacional de l'estat espanyol. Marcel Mauri és el vicepresident de l'entitat.
Exigim l'excarceració immediata dels presos polítics, el retorn dels exiliats lliures de tota causa i l'anul·lació de la sentència. Avui fa 764 dies que Jordi Cuixart, desè president d'Òmnium Cultural, i en Jordi Sánchez són injustament a la presó. Des de llavors han estat moltes les veus nacionals, però també i sobretot internacionals, que han demanat la seva immediata posada en llibertat, així com de la resta de presos polítics.
Tret de sortida de la Smart City Expo World Congress de Barcelona.
Aquesta tarda s'ha inaugurat la mostra que des d'avui i fins dijous acull més de 1.000 expositors de 700 països al recinte firal de Gran Via.
Allà hi tenim la nostra companya, Mont Carvajal. Bona tarda.
Bona tarda. El president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han inaugurat, entre moltes altres autoritats, aquesta tarda el Congrés de les Smart Cities. 1 miler d'expositors i més de 700 ciutats d'arreu del món participen en aquesta edició, que porta per lema Cities Made of Dreams, i que s'espera que generi un impacte econòmic superior als 90 milions d'euros.
Creixen les demandes d'ajuda per abusos sexuals a infants. Segons la Fundació Vicky Bernadet, han augmentat un 30% respecte a l'any passat.
La presidenta de l'entitat, Vicky Bernadet, demana més implicació dels adults en la lluita contra l'abús sexual infantil. Un toc d'atenció que arriba al Dia Mundial per la Prevenció de l'Abús en la Infància.
Que la societat entengui que hi ha molts nens i nenes que amb el seu silenci es converteixen en invisibles i, per tant, d'alguna manera volem que siguin rescatats d'aquest pou, d'aquesta foscor i d'aquest silenci. I això només ho podem fer mitjançant treure la por de les persones adultes, que són les que realment tenen la capacitat de treure'ls d'allà.
I en cultura, el despatx d'arquitectes RCR d'Olot dona a l'arxiu del Centre Pompidou de París una desena de maquetes i més de 60 esbossos.
Aquest centre es caracteritza per ser un dels espais culturals i artístics més importants del moment, juntament amb el Museu d'Art Modern de Nova York.
Olot Televisió, Paula Núñez.
Ho explica Ramon Vilalta, del despatx RCR Arquitectes.
A l'abril també hi haurà una primera exposició en una sala, al Pompidou, d'aquesta donació. I tot això és un camí per veure doncs, si es fa possible que cap a l'any 2023 doncs, hi hagués una gran exposició ja de conjunt més de l'obra.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Tarda de dimarts, bàsicament tranquil·la, assolellada, amb núvols en augment, però a punts de l'oest de cara a la tarda. Al quadrant nord-est també apareixeran alguns núvols baixos sense més conseqüències. Una jornada de dimarts en què la temperatura màxima quedarà lleugerament més alta que l'enregistrada durant la jornada d'ahir. No esperem cap mena de precipitació. Atenció amb la tramuntana i el mestral, que amb el pas de les hores aniran perdent força. De cara a demà i durant la matinada, alguns núvols baixos apareixeran a punts de la depressió central i a les valls del Prepirineu i del Prepirineu. Núvols alts també presents durant tota la jornada que entenyiran el cel. Aquests núvols apareixeran a pràcticament tot el país. Durant la tarda augmentaran els núvols a punts del litoral, del prelitoral i també a punts de la depressió central, deixant el cel mig ennuvolat. I això serà tota la història meteorològica de cara a demà, una jornada més en què no esperem cap mena de precipitació. Demà la temperatura mínima una mica més alta, la màxima baixant lleugerament. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Circulació encara força espessa a la majoria de punts. Tarda més o menys, sí que serà doncs, més o menys habitual amb els punts habituals de retenció. Sobretot destacar en aquest cas l'autopista P7, la zona entre Bellaterra i Barberà, sentit nord, i Santa Perpètua, Barberà, sentit sud, molt carregada en aquesta autopista AP7. També la C17, la zona entre Mollet, Parets, especialment en els dos sentits de la marxa. En el cas de la C59, tram de Palau-solità i Plegamans, en sentit nord, o també, per exemple, els punts habituals de la C58 de Sabadell en sentit Terrassa i especialment entre Montcada, quasi tocant Cerdanyola, i fins al nus de la Trinitat. A la B23 també cua més compacta entre Molins i el Papiol per connectar amb l'autopista P7 i encara el trànsit força feixuc, força ple les dues rondes de Barcelona, especialment en sentit Besòs. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Amnistia Internacional demana l'alliberament immediat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i l'anul·lació de la condemna per sedició. L'organització alerta que la vaguetat del delicte de sedició obre la porta a la criminalització del dret a protesta. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Després d'estar a les 52 sessions del judici al Tribunal Suprem i d'analitzar la sentència, Amnistia Internacional conclou que la condemna per sedició als Jordis és una amenaça als drets de llibertat d'expressió i de reunió pacífica. En demanen l'alliberament immediat i l'anul·lació de la condemna, ho ha explicat la coordinadora d'Amnistia a Catalunya, Adriana Ribas.
Exigeix que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart siguin posats en llibertat de forma immediata, fa més de 2 anys que es troben en situació de presó, i que s'iniciï un procediment que permeti anul·lar la condemna per sedició en contra seu, ja que considerem que és una mesura excessiva i desproporcionada que es deriva de l'exercici del seu dret a la llibertat de reunió i a la llibertat d'expressió.
L'organització no governamental alerta que la vaguetat de la definició del delicte de sedició pot tenir un efecte paralitzant les persones, ja que renunciarien a anar a manifestacions pacífiques. Amnistia demana que s'acoti la definició de sedició en el Codi Penal. Pel que fa als excàrrecs del govern, el director d'Amnistia Internacional a Espanya, Esteban Beltrán, explica que han d'esgotar els tràmits judicials.
En el caso de los exaltos cargos catalanes tienen que tener una serie de recursos judiciales para efectivamente enfrentar la injusticia y la ambigüedad del delito de sedición y su aplicación.
En el cas dels polítics presos, Amnistia considera que se'ls ha vulnerat el principi de legalitat i demanarà a Fiscalia que empari aquest principi en els recursos judicials.
Precisament aquesta tarda, Òmnium Cultural ha tornat a demanar l'alliberament immediat del seu president, Jordi Cuixart, i el de tots els presos polítics.
Afirmen que l'estat espanyol està obligat a actuar en conseqüència. Així s'ha expressat Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium.
Exigim l'excarceració dels presos polítics, el retorn dels exiliats lliures de tota causa i l'anul·lació de la sentència. Avui fa 764 dies que Jordi Cuixart, desè president d'Òmnium Cultural, i en Jordi Sánchez són injustament a la presó. Des de llavors han estat moltes les veus nacionals, però també i sobretot internacionals, que han demanat la seva immediata posada en llibertat, així com de la resta de presos polítics.
El govern català considera que l'informe d'Amnistia Internacional demostra que ni el judici ni la sentència van seguir els estàndards jurídics internacionals.
El conseller de Territori, Damià Calvet, avui en funcions de portaveu de l'executiu, ha remarcat que l'ONG opina que la sentència és desproporcionada, excessiva i fins i tot perillosa. Per això Calvet ha donat un toc d'alerta a l'executiu espanyol.
A mi no m'agradaria estar a la pell del ministre de Justícia o no m'agradaria estar en la pell dels responsables del sistema judicial espanyol. Em faria vergonya. Em faria vergonya que Amnistia Internacional, una ONG del prestigi que significa, fes un informe d'observació d'un judici amb els termes tan contundents amb els que s'expressa.
I les reaccions de les formacions polítiques a l'informe no s'han fet esperar. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs en la mateixa línia que el govern, el diputat de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha dit que avui és un dia de celebració.
És un informe per celebrar. I aquest Aquesta afirmació, aquest informe d'Amnistia Internacional és una bufetada amb la mà plana al govern espanyol i a la justícia espanyola.
En canvi, tant Ciutadans com el PSC han tret ferro a l'informe d'Amnistia Internacional. El diputat taronja, Nacho Martín Blanco, ha menyspreat les conclusions de l'ONG i ha dit que no és important el que diguin les organitzacions de caràcter no governamental.
És evident que en un estat democràtic de dret el que és important, el que és decisiu, és el que diuen els jutges, el que diuen els tribunals, el que diu en definitiva el sistema judicial, l'ordenament democràtic d'un país, i per tant no és decisiu, no és l'important el que diuen els polítics, no és l'important el que diuen les entitats socials, no és important el que diuen les organitzacions de caire no governamental.
De la seva banda, Eva Granados, del PSC, ha dit que respecta l'opinió d'Amnistia, però ha recordat que en un estat democràtic preval la sentència del judici.
Jo crec que estem davant d'un informe que és una opinió d'una entitat respectable, però que el que tenim davant és una sentència d'un estat, d'un sistema judicial, d'un estat de dret, i per tant el que cal és acatar la sentència, respectar-la, i en tot cas l'estudi d'Amnistia Internacional és això, és simplement una opinió més.
Encara una darrera qüestió. L'Audiència Nacional ha revocat l'ordre de presó preventiva per 4 dels CDRs detinguts el 23 de setembre en l'operació Judes, però no n'ordena la posada en llibertat.
L'Audiència ha revocat l'ordre d'empresonament perquè accepta parcialment un recurs de la defensa i considera que s'han vulnerat drets, concretament no van rebre la informació necessària a la vista en què es va decidir el seu ingrés a la presó. L'Audiència, però, els manté empresonats a Soto del Real a l'espera de la decisió que es prengui en una nova vista que ha de celebrar-se demà dimecres.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'endemà de la declaració del president Quim Torra davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, avui ha estat el torn de l'exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, que ha negat que l'Agència Tributària Catalana anés més enllà de les competències autonòmiques.
El Tribunal investiga Salvadó pels delictes de malversació de fons, revelació de secrets i desobediència greu. L'exsecretari d'Hisenda ha negat també avui en la seva declaració que participés en la preparació d'estructures d'estat ni en el referèndum, com sosté la Fiscalia.
I encara en clau judicial, el Tribunal Europeu d'Estrasburg ha desestimat el recurs de Valtònic contra la pena de presó per les seves lletres per no haver esgotat les vies judicials internes a Espanya.
Valtònic va presentar un recurs a la pena de presó per la lletra de les seves cançons davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans, al·legant que es vulnerava la llibertat d'expressió. Segons la seva defensa, l'alt tribunal no s'ha pronunciat sobre el contingut del recurs, sinó sobre el fet que no s'han esgotat les vies judicials a Espanya. Paral·lelament, continua obert el procés d'extradició del raper mallorquí que actualment viu a Bèlgica.
I en clau política, continuen les negociacions per la investidura. La CUP manté el seu veto a Pedro Sánchez com a president del govern central i tampoc facilitaran la seva investidura si no es reconeix el dret d'autodeterminació de Catalunya i no hi ha una amnistia per als presos polítics i els exiliats.
Ho ha assegurat en una entrevista a la xarxa el diputat electe Albert Botran, que creu que cap altre partit català li hauria de donar suport en un clar missatge a Esquerra i Junts per Catalunya. Botran justifica la decisió dels cupaires apel·lant al seu electorat.
Nosaltres hem sigut molt clars en campanya de que el PSOE no mereixia una investidura si no era a través de reconèixer uns mínims que són els que permetran que aquesta societat avanci en la resolució d'aquest conflicte polític i que és el que és més democràtic per tothom, que és que hi hagi un reconeixement de que el futur de Catalunya el decideix la societat catalana, per tant, autodeterminació i també una amnistia.
Pel que fa al judici contra el president Quim Torra, Botran ha explicat que no acceptaran com a vàlida una sentència d'inhabilitació.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Tret de sortida a la novena edició de l'Smart City Expo World Congress de Barcelona. Aquesta tarda s'ha inaugurat la mostra que des d'avui i fins dijous acull més de 1.000 expositors de 700 països al recinte firal de Gran Via. Fins allà s'hi ha desplaçat la nostra companya Mont Carvajal aquesta tarda seguint la comitiva inaugural encapçalada pel president Quim Torra. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Una comitiva d'autoritats encapçalada pel president Quim Torra, la ministra d'Empresa Nàdia Calviño, la delegada del govern espanyol a Catalunya Teresa Conillera, la presidenta de la Diputació Núria Marín, consellers i diputats, han inaugurat el Congrés de les Smart Cities fent-hi un recorregut. Han anat a SEAT, on el president Luca Di Meo, assegut en una moto elèctrica, els n'ha explicat detalls. Després han parat a l'estand de Ferrocarrils de la Generalitat i a TMB a escoltar explicacions de com s'utilitza l'energia verda i diverses aplicacions per al transport públic. També han estat mirant contenidors de la brossa intel·ligents, intel·ligents perquè detecten l'usuari i el seu comportament a l'hora de reciclar. La comitiva ha visitat també, per últim, l'estand de la Diputació de Barcelona, on el president Quim Torra i la presidenta Núria Marín s'han interessat molt per les Smart Regions.
A Tarragona, el sector immobiliari alerta que la nova obra projectada a la demarcació no satisfà la demanda d'habitatges. Els experts asseguren que, malgrat el creixement sostingut d'oferta durant els darrers 10 anys, no és prou per fer front al volum de compradors. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. El 2018 es van construir al voltant de 700 noves llars al Camp de Tarragona, una xifra que ara fa 10 anys arribava a les 25.000. Tot i així, la creació d'habitatges ha millorat en els darrers anys, però es manté encara en volums molt baixos. En aquest sentit, l'Associació de Promotors de Catalunya assegura que el ritme de construcció d'obra nova al Camp de Tarragona no permet complir amb la demanda que hi ha. Marc Torrent n'és el seu director general.
Entenem que encara estem molt per sota de les xifres que haurien de ser normalitzades com a sector. Sempre juguem aproximadament amb uns ratis que s'haurien de produir uns 3 habitatges per cada 1.000 habitants a l'any per poder atendre una producció normalitzada per les necessitats de llars.
L'Associació de Promotors de Catalunya explica que en els primers 3 mesos de l'any s'ha iniciat la construcció d'uns 400 nous habitatges entre el Baix Camp i el Tarragonès i es mostra esperançada per l'impacte positiu que tindrà el projecte de Hard Rock a Vilaseca i Salou.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La Fundació Vicky Bernadet alerta de l'increment d'abusos a infants. De fet, els seus responsables calculen que les demandes d'ajuda de menors han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Un toc d'atenció que arriba al Dia Mundial per la Prevenció de l'Abús a la Infància.
La presidenta de l'entitat, Vicky Bernadet, demana més implicació dels adults per escoltar els infants i que ciutadans i empreses s'impliquin en la lluita contra l'abús sexual infantil.
Que la societat entengui que hi ha molts nens i nenes que amb el seu silenci es converteixen en invisibles i, per tant, d'alguna manera volem que siguin rescatats d'aquest pou, d'aquesta foscor i d'aquest silenci. I això només ho podem fer mitjançant treure la por de les persones adultes, que són les que realment tenen la capacitat de treure'ls d'allà.
La Fundació Vicky Bernadet és la primera que va començar a atendre víctimes de la pederàstia a Catalunya fa més de 20 anys.
L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha decretat aquest dimarts dia de dol oficial en record del veí del municipi de 79 anys, trobat aquest dissabte, víctima de la riuada del passat 22 d'octubre. L'Espluga FM, Josep Morató.
Cal recordar que dissabte, pels vols de la 1 del migdia, un gos de la unitat canina dels Mossos d'Esquadra va assenyalar un punt allunyat de la llera del riu Francolí, pel qual encara no s'havia fet recerca i es van trobar restes humanes. 4 hores més tard s'aconseguia rescatar les despulles i iniciar les tasques d'identificació, que va resultar ser la del veí de 72 anys de l'Espluga de Francolí, que pertanyia al segon ocupant del vehicle que es va emportar la riuada. Així doncs, les banderes de l'Ajuntament han avisat a mig pal en senyal de dol i s'han suspès tots els actes oficials públics durant aquest dimarts.
A Tarragona, la seguretat és un dels temes que més preocupa la ciutadania. Per això, des del nou govern tarragoní han començat a treballar per crear els Consells de Districte, un nou organisme format per associacions de veïns, representants municipals i polítics i entitats socials. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Els Consells de Districte són un dels grans objectius del govern tarragoní. Es tracta d'unes organitzacions que han d'ajudar a reforçar la seguretat i que en cada Consell Plenari trimestral podran transmetre quines són les seves necessitats. N'hi haurà 5, el de Ponent, Nord, Centre Històric, l'Eixample i Llevant. L'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, ha explicat al programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, Tribuna Tarragona, quin és el principal objectiu d'aquests Consells de Districte.
Nosaltres hi creiem, no com una estructura molt pesada que sigui d'una gestió, no, la gestió seguirà sent en principi des de la mateixa administració de l'Ajuntament actual, però sí que permetrà un diàleg molt més fluid, molt més clar, valorar molt més les necessitats de cada lloc, i a més serà l'origen o el primer pas per fer els pressupostos participatius de veritat.
A més, l'alcalde ha anunciat que a hores d'ara ja estan pendents d'una proposta de reglament i que a partir de la meitat del 2020 creu que ja podran estar en funcionament.
I a Tortosa, l'alcaldessa Meritxell Roger ha reclamat al Departament de Salut de la Generalitat la reversió de les retallades horàries que s'han aplicat als consultoris mèdics a 3 de les EMDs del municipi, Jesús, Vitem i El Regués. Aquestes retallades han significat una pèrdua dels serveis assistencials provocant malestar entre els veïns i els professionals sanitaris. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Concretament a Jesús i els Reguers s'ha reduït en 7 i 5 hores a la setmana respectivament l'atenció mèdica als consultoris i ja no se'n fa per les tardes. I a Vitem també se'ls ha comunicat que hi haurà retallades horàries. L'alcaldessa Meritxell Roger, acompanyada pels representants d'aquests tres pobles del municipi de Tortosa, ha posat de manifest el malestar que aquests canvis en l'atenció mèdica han provocat.
Estem parlant de pobles grans, és a dir, no estem parlant de pobles petits. Aquí, si ens fiquéssim a buscar comparatives de municipis que tenen 1.000 habitants o quasi 4.000 habitants com té Jesús, veuríem que la situació és molt diferent de la que estan tenint els pobles del municipi.
Roger ha criticat també el Departament de Salut pel retard en la redacció del projecte del nou consultori mèdic de Jesús. L'alcaldessa de Tortosa, a més, ha lamentat que la consellera de Salut hagi refusat fins a 7 cops reunir-se amb ella per resoldre les incògnites que planen sobre la construcció del nou aparcament de l'Hospital Verge de la Cinta.
En cultura, a Olot, l'empresa RCR d'arquitectes han donat a l'arxiu del Centre Pompidou de París una desena de maquetes i més de 60 esbossos dels inicis del despatx. Aquest centre es caracteritza per ser un dels espais culturals i artístics més importants del món, juntament amb el Museu d'Art Modern de Nova York. En paral·lel, l'empresa treballa en el projecte d'un gran centre cultural a la ciutat francesa. Olot Televisió, Paula Núñez, bona tarda.
Una desena de maquetes i més de 60 esbossos dels inicis del despatx d'RCR Arquitectes d'Olot, Premi Pritzker d'Arquitectura 2017, s'han integrat recentment a l'arxiu del Centre Pompidou de París, un dels espais culturals i artístics més importants del món, juntament amb el Museu d'Art Modern de Nova York, el MoMA. Ho explica Ramon Vilalta, del despatx RCR Arquitectes.
A l'abril també hi haurà una primera exposició en una sala, al Pompidou, d'aquesta donació. I tot això és un camí per veure doncs, si es fa possible que cap a l'any 2023 doncs, hi hagués una gran exposició de conjunt més de l'obra.
Paral·lelament, Carme Pigem, Rafael Aranda, Ramon Vilalta i el seu equip estan treballant en un ambiciós projecte cultural a l'Île de Seguin de la ciutat francesa, a la riba del Sena. Les obres ja estan en marxa i podrien estar enllestides el 2022.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei patins, avui a jornada a l'hoquei Lliga Masculina.
Els 7 equips catalans que han tingut compromisos aquest cap de setmana en les competicions continentals han de jugar aquesta nit a partir de les 9 la jornada de la competició domèstica. L'Igualada jugarà a la pista d'Alcaldes, el Noia rebrà el Palafrugell, el Voltregà, el Liceo i el Barça al Calafell.
BB Ràdio, David Cantó.
El conjunt dirigit per Ferran López s'enfrontarà al Barça aquesta nit a les 9 després de superar a casa un altre dels equips potents de l'hoquei Lliga, el Reus Deportiu Miró. Ferran López vol que el Barça fidel al seu estil i no abaixi els braços davant d'un rival que sempre és favorit i a casa seva, diu, encara ho és més.
És un rival amb unes individualitats molt difícils d'aturar. Amb el joc col·lectiu doncs, també s'armen molt bé i es multipliquen en atac, en defensa, doncs, fa que s'arropin i t'apretin i et facin molta pressió i que costi arribar a porteria.
El Club Patí Calafell arriba a l'enfrontament de Z a la classificació, sent també el quart equip més golejador. El Barça és ara tercer amb 18 punts i també són els tercers màxims anotadors amb un partit menys, havent rebut 10 gols en contra.
Per demà quedarà l'enfrontament entre el Reus Deportiu i el Lleida Llista.
En bàsquet, el Baxi Manresa rep l'Ostende belga.
El nou Congost tornarà a viure una nit europea on els de Pedro Martínez estan oferint la seva millor versió enguany. Els del Bages han guanyat els 3 partits que han jugat com a locals en competició continental. El partit començarà a 8:45 a la capital del Bages.
Més bàsquet, la penya ha viatjat avui a Turquia.
El Joventut de Badalona s'enfrontarà demà al Darussafaka d'Istanbul en el duel corresponent a la jornada 8 de l'Eurocup. Tots dos equips arriben al partit igualats amb un balanç de 4 victòries i 3 derrotes. Intentaran sumar un triomf que els acosti al top 16. Una de les baixes de la penya pel partit serà la de Karem Kanter, que ha acordat amb el club no viatjar per motius personals vinculats al govern i la justícia turca. El fet és que el germà del jugador de la penya, Enes, que juga a la NBA, va ser condemnat a presó en ser un ferm opositor al president Erdogan. El tècnic del Joventut entén la situació.
Bueno, ja sabíem quan vam portar el Kerem la circumstància personal i familiar que ell tenia. Sí que és cert que també pensàvem que durant aquest temps amb nosaltres ho podríem solucionar, i és una decisió entre el club i el jugador molt personal i que jo entenc perfectament, i bueno, no ens ha de frustrar, tot el contrari, i el que sí que penso que hem de pensar en el bé de l'equip, però sobretot en el bé de les persones.
En handbol, el CAC 7 Granollers jugarà a Txèquia.
Les de Robert Quest han conegut avui el rival pels vuitens de final de la Challenge Cup, que es tracta del Sokol Poruba Txec. L'anada es jugarà a Txèquia i la tornada el 8 o 9 de febrer al Palau d'Esports de Granollers. Les catalanes segueixen fent història a la competició continental després d'eliminar el Minsk. Les noves rivals del CAC 7 es planten a vuitens en vèncer de només un gol a l'Ankara Turk.
En futbol, Toni Saligrat agafa el comandament del Nàstic.
El nou tècnic ja ha dirigit avui la primera sessió d'entrenament amb el Nàstic i ha estat presentat. El valencià assegura que ara el que cal és guanyar per assegurar la permanència i que un cop assolida busca nous reptes. L'equip tarragoní es troba en zona de descens i aquest cap de setmana rebrà l'Egea.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Entra al web cido.diva.cat i podràs accedir a la informació oficial que afecta l'àmbit territorial de Catalunya. Ajuts i subvencions, licitacions, oposicions i borses de treball, normativa del teu municipi, convenis col·lectius i molt més.
Subscriu-te al nostre servei d'alertes i no et perdis res. cido.diva.cat. Diputació de Barcelona.
Solidaris, voluntaris, sedentària, adversaris, milionària, Sants del Fari, legendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
El 23 i el 24 de novembre, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta de Josep Pons, ens aproparà la història de les misterioses set portes del castell de Barbablava a través de l'obra de Bartók.
Obriran el programa les danses hongareses de Brahms i les eslaves de Dvořák.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Ho duc tot a la matriu. És un cementiri de flors inundades, un passeig per l'oblit. És un camí llarg de paraules cantades. És l'arrel de l'ombra, el precipici buit. És el lloc on l'amor, quan penetra, hi aflora. És el lloc que té por de les gàbies rituals. És el lloc dels ancestres quan pintaven cavernes. És el mit arrencat de la llum, la raó. És la casa de l'àvia, la melmelada encesa. Són les postres del monstre que ja mai en té prou. És la metamorfosi de les ales i escates. És el tot i el principi de la sang i del cor. L'orgull ferit i ben podat. La primavera dels volcans i les roselles, tan delicades que es torna a encendre en un sospir. Ho duc tot a la matriu, amb les cançons del rentar roba, el ventre roig, cireres velles, llàgrimes d'ambre, planter d'estrelles. Cèlia Nolla, en una publicació pel dia de la poesia catalana a internet de la Universitat Oberta de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Amnistia Internacional demana l'alliberament immediat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i l'anul·lació de la condemna per sedició. Montse Manent.
Ariadna Ribas, la coordinadora de l'Organització Catalunya, alerta que la vaguetat del delicte de sedició obre la porta a la criminalització del dret a protesta.
Amnistia Internacional exigeix que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart siguin posats en llibertat de forma immediata, fa més de 2 anys que es troben en situació de presó, i que s'iniciï un procediment que permeti anul·lar la condemna per sedició en contra seu, ja que considerem que és una mesura excessiva i desproporcionada que es deriva de l'exercici del seu dret a la llibertat de reunió i a la llibertat d'expressió.
I Òmnium Cultural exigeix l'excarceració del seu president, Jordi Cuixart, i el de tots els presos polítics.
Qualifica l'informe d'Amnistia sobre els presos de cop duríssim a la imatge internacional de l'Estat espanyol. Marcel Mauri és el vicepresident de l'entitat.
Exigim l'excarceració immediata dels presos polítics, el retorn dels exiliats lliures de tota causa i l'anul·lació de la sentència. Avui fa 764 dies que Jordi Cuixart, desè president d'Òmnium Cultural, i en Jordi Sánchez són injustament a la presó. Des de llavors han estat moltes les veus nacionals, però també i sobretot internacionals, que han demanat la seva immediata posada en llibertat, així com de la resta de presos polítics.
Tret de sortida de la Smart City Expo World Congress de Barcelona.
Aquesta tarda s'ha inaugurat la mostra que des d'avui i fins dijous acull més de 1.000 expositors de 700 països al recinte final de Gran Via.
Allà hi tenim la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda.
Bona tarda. El president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han inaugurat, entre moltes altres autoritats, aquesta tarda el Congrés de les Smart Cities. Un miler d'expositors i més de 700 ciutats d'arreu del món participen en aquesta edició, que porta per lema Cities Made of Dreams, i que s'espera que generi un impacte econòmic superior als 90 milions d'euros.
Creixen les demandes d'ajuda per abusos sexuals a infants. Segons la Fundació Vicky Bernadet, han augmentat un 30% respecte a l'any passat.
La presidenta de l'entitat, Vicky Bernadet, demana més implicació dels adults en la lluita contra l'abús sexual infantil. Un toc d'atenció que arriba al Dia Mundial per la prevenció de l'abús en la infància.
Que la societat entengui que hi ha molts nens i nenes que amb el seu silenci es converteixen en invisibles. I, per tant, d'alguna manera volem que siguin rescatats d'aquest pou, d'aquesta foscor i d'aquest silenci. I això només ho podem fer mitjançant treure la por de les persones adultes, que són les que realment tenen la capacitat de treure'ls d'allà.
En cultura, el despatx d'arquitectes RCR d'Olot dona a l'arxiu del Centre Pompidou de París una desena de maquetes i més de 60 esbossos.
Aquest centre es caracteritza per ser un dels espais culturals i artístics més importants del món, juntament amb el Museu d'Art Modern de Nova York.
Olot Televisió, Paula Núñez.
Ho explica Ramon Vilalta, del despatx RCR Arquitectes.
A l'abril també hi haurà una primera exposició en una sala, al Pompidou, d'aquesta donació. I tot això és un camí per veure doncs, si es fa possible que cap a l'any 2023 doncs, hi ha gran exposició ja de conjunt més de l'obra.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda.
Tarda de dimarts, bàsicament tranquil·la, assolellada, amb núvols en augment, però a punts de l'oest de cara a la tarda. Al quadrant nord-est també apareixeran alguns núvols baixos sense més conseqüències. Una jornada de dimarts en què la temperatura màxima quedarà lleugerament més alta que l'enregistrada durant la jornada d'ahir. No esperem cap mena de precipitació. Atenció amb la tramuntana i el mestral, que amb el pas de les hores aniran perdent força. De cara a demà i durant la matinada, alguns núvols baixos apareixeran a punts de la depressió central i a les valls del Prepirineu i del Prepirineu. Núvols alts també presents durant tota la jornada que entenyinaran el cel. Aquests núvols apareixeran a pràcticament tot el país. Durant la tarda augmentaran els núvols a punts del litoral, del prelitoral i també a punts de la depressió central, deixant el cel mig ennuvolat. I això serà tota la història meteorològica de cara a demà, una jornada més en què no esperem cap mena de precipitació. Demà la temperatura mínima una mica més alta, la màxima baixant lleugerament. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs encara tenim força moviment en algunes vies, si més no. Per exemple, a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral, tenim un tram de lentitud amb retencions entre Poblenou i Bonpastor, en sentit Besòs, en part agreujats també per un accident que hi ha hagut aquí en aquest últim punt, abans d'arribar al nus de la Trinitat, que està perjudicant una mica més el trànsit. De fet, més enrere, de zona franca, Montjuïc, també en sentit Besòs, el trànsit encara va molt espès en aquesta ronda litoral. A la de dalt, doncs, sobretot a partir de Diagonal, Esplugues Diagonal i fins a Vallcarca, també trànsit molt espès encara en aquesta ronda en sentit Besòs. A la resta de vies destaquem la C58, encara lenta, espessa a partir de Montcada cap al nus de la Trinitat, autopista AP7 al tram de Rubí en sentit nord, també la C58 a la zona de Badia, una mica en sentit Terrassa. Sembla que tot plegat amb tendència a millora, però encara amb força vies carregades. La mateixa C59 encara n'és un exemple a Palau-Solità i Plegamans en sentit nord. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Amnistia Internacional demana l'alliberament immediat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i l'anul·lació de la condemna per sedició. L'organització alerta que la vaguetat del delicte de sedició obre la porta a la criminalització del dret a protesta. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Després d'estar a les 52 sessions del judici al Tribunal Suprem i d'analitzar la sentència, Amnistia Internacional conclou que la condemna per sedició als Jordis és una amenaça als drets de llibertat d'expressió i de reunió pacífica. En demanen l'alliberament immediat i l'anul·lació de la condemna, ho ha explicat la coordinadora d'Amnistia a Catalunya, Adriana Ribas.
Exigeix que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart siguin posats en llibertat de forma immediata, fa més de 2 anys que es troben en situació de presó, i que s'iniciï un procediment que permeti anul·lar la condemna per sedició en contra seu, ja que considerem que és una mesura excessiva i desproporcionada que es deriva de l'exercici del seu dret a la llibertat de reunió i a la llibertat d'expressió.
L'organització no governamental alerta que la vaguetat de la definició del delicte de sedició pot tenir un efecte paralitzant les persones, ja que renunciarien a anar a manifestacions pacífiques. Amnistia demana que s'acoti la definició de sedició en el Codi Penal. Pel que fa als excàrrecs del govern, el director d'Amnistia Internacional a Espanya, Esteban Beltrán, explica que han d'esgotar els tràmits judicials.
En el caso de los exaltos cargos catalanes, tienen que tener una serie de recursos judiciales para efectivamente enfrentar la injusticia y la ambigüedad del delito de sedición y su aplicación.
En el cas dels polítics presos, Amnistia considera que se'ls ha vulnerat el principi de legalitat i demanarà a Fiscalia que empari aquest principi en els recursos judicials.
Doncs precisament aquesta tarda, Òmnium Cultural ha tornat a demanar l'alliberament immediat del seu president, Jordi Cuixart, i el de tots els presos polítics.
Afirmant que l'estat espanyol està obligat a actuar en conseqüència, així s'ha expressat Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium.
Exigim l'excarceració immediata dels presos polítics, el retorn dels exiliats lliures de tota causa i l'anul·latència. Avui fa 764 dies que Jordi Cuixart, desè president d'Òmnium Cultural, i en Jordi Sánchez són injustament a la presó. Des de llavors han estat moltes les veus nacionals, però també i sobretot internacionals, que han demanat la seva immediata posada en llibertat, així com de la resta de presos polítics.
El govern considera que l'informe d'Amnistia Internacional demostra que ni el judici ni la sentència van seguir els estàndards jurídics internacionals.
El conseller de Territori, Damià Calvet, avui en funcions de portaveu de l'executiu, ha remarcat que l'ONG opina que la sentència és desproporcionada, excessiva i fins i tot perillosa. Per això Calvet ha donat un toc d'alerta a l'executiu espanyol.
A mi no m'agradaria estar a la pell del ministre de Justícia o no m'agradaria estar en la pell dels responsables del sistema judicial espanyol. Em faria vergonya. em faria vergonya que Amnistia Internacional, una ONG del prestigi que significa, fes un informe d'observació d'un judici amb els termes tan contundents amb els que s'expressa.
I les reaccions de les formacions polítiques a l'informe no s'han fet esperar. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs en la mateixa línia que el govern, el diputat de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha dit que avui és un dia de celebració.
És un informe per celebrar. I aquesta afirmació, aquest informe d'Amnistia Internacional és una bufetada amb la mà plana al govern espanyol i a la justícia espanyola.
En canvi, tant Ciutadans com el PSC han tret ferro a l'informe d'Amnistia Internacional. El diputat taronja, Nacho Martín Blanco, ha menyspreat les conclusions de l'ONG i ha dit que no és important el que diguin les organitzacions de caràcter no governamental.
És evident que en un estat democràtic de dret el que és important, el que és decisiu, és el que diuen els jutges, el que diuen els tribunals, el que diu en definitiva el sistema judicial, l'ordenament democràtic d'un país, i per tant no és decisiu, no és l'important el que diuen els polítics, no és l'important el que diuen les entitats socials, no és important el que diuen les organitzacions de caire no governamental.
De la seva banda, Eva Granados, del PSC, ha dit que respecta l'opinió d'Amnistia, però ha recordat que en un estat democràtic preval la sentència del judici.
Jo crec que estem davant d'un informe, que és una opinió d'una entitat respectable, però que el que tenim davant és una sentència d'un estat, d'un sistema judicial, d'un estat de dret, i per tant el que cal és acatar la sentència, respectar-la, i en tot cas l'estudi d'Amnistia Internacional és això, és simplement una opinió més.
I encara una darrera qüestió. L'Audiència Nacional ha revocat l'ordre de presó preventiva per 4 dels CDRs detinguts el 23 de setembre en l'operació Judes, però no n'ordena la posada en llibertat.
L'Audiència ha revocat l'ordre d'empresonament perquè accepta parcialment un recurs de la defensa i considera que s'han vulnerat drets. Concretament, no van rebre la informació necessària a la vista en què es va decidir el seu ingrés a la presó. L'Audiència, però, els manté empresonats a Soto del Real a l'espera de la decisió que es prengui en una nova vista que ha de celebrar-se demà dimecres.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
L'endemà de la declaració del president Quim Torra davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, avui ha estat el torn de l'exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvador, que ha negat que l'Agència Tributària Catalana anés més enllà de les competències autonòmiques.
El tribunal investiga Salvador pels delictes de malversació de fons, revelació de secrets i desobediència greu. L'exsecretari d'Hisenda ha negat també avui en la seva declaració que participés en la preparació d'estructures d'estat ni en el referèndum, com sosté la Fiscalia.
I encara en clau judicial, el Tribunal Europeu d'Estrasburg ha desestimat el recurs de Valtònic contra la pena de presó per les seves lletres per no haver esgotat les vies judicials internes a Espanya.
Valtònic va presentar un recurs a la pena de presó per la lletra de les seves cançons davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans, al·legant que es vulnerava la llibertat d'expressió. Segons la seva defensa, l'alt tribunal no s'ha pronunciat sobre el contingut del recurs, sinó sobre el fet que no s'han esgotat les vies judicials a Espanya. Paral·lelament, continua obert el procés d'extradició del raper mallorquí que actualment viu a Bèlgica.
En clau política continuen les negociacions per la investidura. La CUP manté el seu veto a Pedro Sánchez com a president del govern central i tampoc facilitaran la seva investidura si no es reconeix el dret d'autodeterminació de Catalunya i no hi ha una amnistia per als presos polítics i els exiliats.
Ho ha assegurat en una entrevista a la xarxa el diputat electe Albert Botran, que creu que cap altre partit català li hauria de donar suport en un clar missatge a Esquerra i Junts per Catalunya. Botran justifica la decisió dels copaires apel·lant al seu electorat.
Nosaltres hem sigut molt clars en campanya de que el PSOE no mereixia una investidura si no era a través de reconèixer uns mínims que són els que permetran que aquesta societat avanci en la resolució d'aquest conflicte polític i que és el que és més democràtic per tothom, que és que hi hagi un reconeixement de que el futur de Catalunya el decideix la societat catalana, per tant, autodeterminació i també una amnistia.
Pel que fa al judici contra el president Quim Torra, Botran ha explicat que no acceptaran com a vàlida una sentència d'inhabilitació.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
tret de sortida la novena edició de l'Smart City Expo World Congress de Barcelona. Aquesta tarda s'ha inaugurat la mostra, que des d'avui fins dijous acull més de 1.000 expositors de 700 països al recinte firal de Gran Via. Fins allà s'hi ha desplaçat la nostra companya Mont Carvajal aquesta tarda, seguint la comitiva inaugural encapçalada pel president Quim Torra. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Una comitiva d'autoritats encapçalada pel president Quim Torra, la ministra d'Empresa Nàdia Calviño, la delegada del govern espanyol a Catalunya Teresa Conillera, la presidenta de la Diputació Núria Marín, consellers i diputats, han inaugurat el Congrés de les Smart Cities fent-hi un recorregut. Han anat a SEAT, on el president Luca Di Meo, assegut en una moto elèctrica, els n'ha explicat detalls. Després han parat a l'estand de Ferrocarrils de la Generalitat i a TMB a escoltar explicacions de com s'utilitza l'energia verda i diverses aplicacions per al transport públic. També han estat mirant contenidors de la brossa intel·ligents, intel·ligents perquè detecten l'usuari i el seu comportament a l'hora de reciclar. La comitiva ha visitat també, per últim, l'estand de la Diputació de Barcelona, on el president Quim Torra i la presidenta Núria Marín s'han interessat molt per les Smart Regions.
A Tarragona, el sector immobiliari alerta que la nova obra projectada a la demarcació no satisfà la demanda d'habitatges. Els experts asseguren que, malgrat el creixement sostingut d'oferta durant els darrers 10 anys, no és prou per fer front al volum de compradors. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. El 2018 es van construir al voltant de 700 noves llars al Camp de Tarragona, una xifra que ara fa 10 anys arribava a les 25.000. Tot i així, la creació d'habitatges ha millorat en els darrers anys, però es manté encara en volums molt baixos. En aquest sentit, l'Associació de Promotors de Catalunya assegura que el ritme de construcció d'obra nova al Camp de Tarragona no permet complir amb la demanda que hi ha. Marc Torrent n'és el seu director general.
Entenem que encara estem molt per sota de les xifres que haurien de ser normalitzades com a sector. Sempre juguem aproximadament amb uns ratis que s'haurien de produir uns 3 habitatges per cada 1.000 habitants a l'any per poder atendre una producció normalitzada per les necessitats de llars.
L'Associació de Promotors de Catalunya explica que en els primers 3 mesos de l'any s'ha iniciat la construcció d'uns 400 nous habitatges entre el Baix Camp i el Tarragonès i es mostra esperançada per l'impacte positiu que tindrà el projecte de Hard Rock a Vilaseca i Salou.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La Fundació Vicky Bernadet alerta de l'increment d'abusos a infants. De fet, els seus responsables calculen que les demandes d'ajuda de menors han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Un toc d'atenció que arriba al Dia Mundial per la Prevenció de l'Abús en la Infància.
La presidenta de l'entitat, Vicky Bernadet, demana més implicació dels adults per escoltar els infants i que ciutadans i empreses s'impliquin en la lluita contra l'abús sexual infantil.
Que la societat entengui que hi ha molts nens i nenes que amb el seu silenci es converteixen en invisibles i, per tant, d'alguna manera volem que siguin rescatats d'aquest pou, d'aquesta foscor i d'aquest silenci. I això només ho podem fer mitjançant treure la por de les persones adultes, que són les que realment tenen la capacitat de treure'ls d'allà.
La Fundació Vicky Bernadet és la primera que va començar a atendre víctimes de la pederàstia a Catalunya fa més de 20 anys.
L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha decretat aquest dimarts dia de dol oficial en record del veí del municipi de 79 anys trobat aquest dissabte, víctima de la riuada del passat 22 d'octubre. L'Espluga FM, Josep Morató.
Cal recordar que dissabte, pels vols de la 1 del migdia, un gos de la unitat canina dels Mossos d'Esquadra va assenyalar un punt allunyat de la llera del riu Francolí, pel qual encara no s'havia fet recerca i es van trobar restes humanes. 4 hores més tard s'aconseguia rescatar les despulles i iniciar les tasques d'identificació, que va resultar ser la del veí de 72 anys de l'Espluga de Francolí, que pertanyia al segon ocupant del vehicle que es va emportar la riuada. Així doncs, les banderes de l'Ajuntament han onejat a mig pal en senyal de dol i s'han suspès tots els actes oficials públics durant aquest dimarts.
Picabaralla entre la Sareb i la Paella arran del polèmic desallotjament de 13 famílies del barri de Balàfia de Lleida dijous passat. L'anomenat Bancs Dolent acusa l'Ajuntament de la capital del Segrià de no haver gestionat el reallotjament dels desnonats. El consistori considera, però, que la Sareb només busca treure responsabilitats de sobre, tot i que celebra que mantingui el compromís de trobar una solució per aquestes famílies. OAU Lleida Ràdio, Míriam García.
L'anomenat Banc Dolent ha afirmat que tenen localitzats els 4 habitatges on aniran 4 de les famílies vulnerables que han de ser reallotjades, tal com indicava l'acord amb la paeria, a qui han acusat de no gestionar el problema. A més, des de l'empresa també apunten que es farà l'entrega dels pisos un cop es facin les adequacions necessàries i afegeixen que confien que es faci el més aviat possible. Per la seva banda, des de l'Ajuntament han considerat que les declaracions de la Sareb són una manera de defensar-se de les crítiques, després diuen, de l'exposició pública que ha tingut el cas. Així ho deia el regidor d'Habitatge, Sergi Talamont.
Acusació en quin sentit? Que nosaltres hem acollit i hem recollit a tota la gent que ha quedat al carrer, és el que havíem de fer, no teníem la nostra obligació. Acusació en el sentit de quan nosaltres sabem que se trenca aquesta negociació, intervenim i intentem mediar per a que no ens trobem a famílies al carrer i poder treballar des d'un punt de vista de normalitat de temps, no sé, també és la nostra obligació.
Malgrat tot, Talamonte celebrava que la Sareb mantingui el compromís de reallotjar aquestes 4 famílies i espera també que en un futur, diu, la coordinació entre les dues institucions sigui millor.
I al Vallès Oriental, una moció de l'Ajuntament de Caldes de Montbuí permetrà que es dediquin espais públics a la memòria de les dones que van estar en camps de concentració nazis. Des del consistori es vol donar visibilitat a una part de la història que consideren que ha estat silenciada. També es col·locarà una llamborda que homenatjarà els calderins víctimes de l'Holocaust, on ha codinenca Gemma Permanyer.
Així s'hi ha compromès per unanimitat el ple de l'Ajuntament en aprovar una moció amb el compromís de reconèixer aquestes dones posant el seu nom a carrers o places del municipi. El text considera que se'ls ha silenciat al llarg de la història i se'ls hauria de donar més visibilitat socialment. La regidora de Memòria Històrica, Carme Germà, ha avançat que, a banda de posar noms com els de Conxita Graner o Neus Català, dignificaran també la memòria dels calderins que van ser als camps nazi i col·locaran Stoppelsteine. Es calcula que entre 1939 i 1945 unes 9.300 persones republicanes de Catalunya i de tot l'Estat van passar pels camps de concentració nazis. D'aquestes, 5.200 van morir-hi i unes 3.800 van sobreviure. També hi ha encara més de 300 persones que segueixen constant com a desaparegudes.
En cultura, a Olot, l'empresa RCR Arquitectes ha donat a l'arxiu del Centre Pompidou de París una desena de maquetes i més de 60 esbossos dels inicis del despatx. Aquest centre es caracteritza per ser un dels espais culturals i artístics més importants del món, juntament amb el Museu d'Art Modern de Nova York. En paral·lel, l'empresa treballa en el projecte d'un gran centre cultural a la ciutat francesa. Olot Televisió, Paula Núñez, bona tarda.
Una desena de maquetes i més de 60 esbossos dels inicis del despatx d'RCR Arquitectes d'Olot, Premi Pritzker d'Arquitectura 2017, s'han integrat recentment a l'arxiu del Centre Pompidou de París, un dels espais culturals i artístics més importants del món, juntament amb el Museu d'Art Modern de Nova York, el MoMA. Ho explica Ramon Vilalta, del despatx RCR Arquitectes.
A l'abril també hi haurà una primera exposició en una sala, al Pompidou, d'aquesta donació. I tot això és un camí per veure doncs, si es fa possible que cap a l'any 2023 doncs, hi hagués una gran exposició de conjunt més de l'obra.
Paral·lelament, Carme Pigem, Rafael Aranda, Ramon Vilalta i el seu equip estan treballant en un ambiciós projecte cultural a l'Île de Seguin de la ciutat francesa, a la riba del Sena. Les obres ja estan en marxa i podrien estar enllestides el 2022.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei patins, avui a jornada l'hoquei lliga masculina.
Els 7 equips catalans que han tingut compromisos aquest cap de setmana en les competicions continentals han de jugar aquesta nit a partir de les 9 la jornada de la competició domèstica. L'Igualada jugarà a la pista del Caldes, el Barça rep el Calafell, el Voltregà al Liceu i el Noia rebrà el Palafrugell.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Després de l'empat a 3 de dissabte a Monza, el Noia repren avui la Lliga Domèstica per rebre el Palafrugell en la novena jornada. Ho farà més amb les bones sensacions que va deixar en el darrer partit de l'Hockey Lliga davant el Voltregà, quan es va imposar per 5-1. Sense gaire temps per descansar, els de la capital del Cabà rebran avui mateix a un Palafrugell, nouvingut a la categoria, i amb el que empaten a 11 punts. Un rival directe en la lluita per ser del rei i és que 5 partits per tancar la primera volta de la Lliga. L'objectiu ara passa per classificar-se per la Copa. Davant hi haurà un Palafrugell que està signant una molt bona arrencada de competició en el seu any de debut, malgrat encapçalar la taula com a equip més golejat, juntament amb el Taradell. Un equip que tan sols ha trepitjat una vegada l'Ateneu va ser fa dues temporades quan els sadorninencs es van imposar per 7-2. No hi ha Palafrugell, doncs, avui a partir de les 9 del vespre a l'Olímpic de l'Ateneu.
Per dimecres quedarà l'enfrontament entre el Reus Deportiu i el Lleidallista.
En futbol, Toni Saligrat agafa el comandament del Nàstic.
El nou tècnic ja ha dirigit avui la primera sessió d'entrenament amb el Nàstic i ha estat presentat. El nou entrenador assegura que ara el que cal és guanyar per assegurar la permanència i que un cop assolida buscarà nous reptes.
Guanyar per sortir d'on estem. Estem ahir a baix, al foradet, i sortir d'un forat costa. I més si no estaves preparat ja per caure al forat, costa més. Estàs una mica sorprès d'estar allí i ara hem de sortir d'ahir. Anem a començar a guanyar, anem a sortir, i l'objectiu del Nàstic està claríssim quin és. Estar a dalt de tot i pujar de categoria, però ara mateix estem on estem.
L'equip tarragoní es troba en zona de descens i aquest cap de setmana rebrà l'Egea.
En bàsquet, el Baxi Manresa rep l'Ostende belga.
El Nou Congost tornarà a viure una nit europea on els de Pedro Martínez estan oferint la seva millor versió enguany. Els del Bages han guanyat els 3 partits que han jugat com a locals en competició continental. El partit començarà a 8:45 a la capital del Bages.
Més bàsquet, la penya ha viatjat avui a Turquia.
El Joventut de Badalona s'enfrontarà demà al Darussafaka d'Istanbul en el duel corresponent a la jornada 8 de l'Eurocup. Tots dos equips arriben al partit igualats amb un balanç de 4 victòries i 3 derrotes i intentaran sumar un triomf que els acosti al top 16. Una de les baixes de la penya pel partit serà la de Kerem Kanter, que ha acordat amb el club no viatjar per motius personals vinculats al govern i la justícia turca. El fet és que el germà del jugador de la penya, Enes, que juga a la NBA, va ser condemnat a presó en ser un ferm opositor al president Erdogan.
En handbol, el CAC 7 Granollers jugarà a Txèquia.
Les de Robert Cuesta han conegut avui el rival pels vuitens de final de la Challenge Cup. Es tracta del Sokol Poruba Txec. L'anada es jugarà a Txèquia i la tornada el 8 o 9 de febrer al Palau d'Esports de Granollers. Les catalanes segueixen fent història a la competició continental després d'eliminar el Minsk. Les noves rivals del CAC 7 es planten a vuitens en vèncer de només un gol a l'encara turc.
I Àlex Márquez competirà amb Honda la propera temporada al Mundial de MotoGP.
És a dir, que compartirà equip amb el seu germà, el campió del món, Marc Márquez. L'equip japonès va anunciar ahir la seva incorporació per una temporada.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les violències masclistes són responsabilitat de tota la societat i la resposta ha de ser col·lectiva. Des de la Diputació de Barcelona treballem amb els municipis per uns territoris lliures de violències masclistes, igualitaris i segurs per a les dones.
Més informació a diva.cat/25N. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Tortosa és una ciutat amb un patrimoni arquitectònic envejable. La capital del Baix Ebre compta amb un dels recintes emmurallats més importants del país, 6 quilòmetres i mig de perímetre, i un dels nuclis antics més grans de Catalunya, el qual, a més, està declarat d'interès nacional. Per reivindicar, difondre i protegir aquest llegat històric, l'any 1995 es va crear l'entitat Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa, una entitat sense ànim de lucre que organitza diverses activitats al llarg de l'any. La diada més important, però, és la que celebraran el pròxim dissabte 23 de novembre. La 24a Diada d'Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa arrencarà a les 11 del matí davant la màquina del carrilet que es troba ubicada al Parc Municipal Teodor González. Aquest serà el punt d'inici d'una ruta guiada amb explicacions històriques i urbanístiques a través del que han anomenat la Tortosa Valles. El recorregut finalitzarà al refugi antiaeri número 4 de la Guerra Civil. Dissabte 23 de novembre, 24a Diada d'Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa. Informació i inscripcions a amicsdelscastells.blogspot.com.
Connectem amb Castellet Ràdio perquè ens aporti tota la informació en Francesc Bacardit. Francesc, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Mira. Ens ho expliquen els companys del nou FM, Isaac Moreno, endavant, bon dia.
Bon dia.
Busquem més detalls amb aquesta crònica dels companys de televisió de Girona.
Vidreres ha tornat a entrar al debat.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
En les eleccions de diumenge.
Ràdio Silenci, Andrea Ramos, bon dia.
Bon dia, el mes de maig de l'any passat es van aprovar els...
Som actualitat, som la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.